Hola, com anem? Avui parlaré, o més ben dit, parlarem del millor thriller sobre l'antic Egipte. Christian Jack, segur que molts de vosaltres l'heu llegit, algun llibre segur, eh? El juez d'Egipto. Com molts de vosaltres que escolteu, sabreu que Christian Jack va néixer a París l'any 47 i que, de fet, aquest senyor es va doctorar en egiptologia a la Sorbona, va tindre diferents premis i era un enamorat d'Egipte. Amb tots els seus escrits, amb obres de divulgació històrica, que de fet és una lectura, a més, molt còmoda de llegir, i com és el cas de les egípcies i la sabidoria viva de l'antiu Egipte. Tot això és una col·lecció. Però Editorial Planeta també va publicar, amb un èxit que va tindre, va ser un èxit rotund, la veritat sigui dita, amb aquesta trilogia, que és El juez d'Egipto, composta per les novel·les de La piràmide assassinada, La llei del desert i La justícia del visir, així com també la pentalogia dedicada a Ramsès II. Sí, he dit parlarem. Parlarem perquè vosaltres no el veieu, però tinc assegut al meu costat a un expert, el Joaquim Portabella, egiptòleg, arqueòleg, màster en història antiga. I a més, són coses que m'he anat entrant poc a poquet, perquè és que és una persona tan discreta, tan discreta que has d'anar escarbant i escarbant. Una mica, com un arqueòleg, de fet, és veritat. Ell també ha fet classes a l'aula d'extensió universitària, com per exemple Creta, la civilització minoica, i a més, no us ho perdeu, té un editorial que es diu De Història, s'escriu D-S Història. Jo la veritat és que fa molts anys que el conec, i fixeu-vos, el conec de fa molts anys, però em puc considerar una persona com molt afortunada per conèixer-lo, perquè a més és que resulta que és el meu llibreter. I encara que potser no parlarà, però la tenim aquí com d'espia, tinc la Montse Muñoz, que ja sabeu que és una dama del crim, però ella s'estima molt en el Joaquim, i llavors ella, tant sí com no ha volgut venir, s'ha deixat, perquè li hem dit, va, vine, dona, que... No parlaré, però no us puc garantir que digui alguna cosa o no la digui. Si més no, que sapigueu que la tinc aquí al costat. Aviam.
Bona tarda.
Ja ho deia jo.
Bé, crec que avui no em toca parlar a mi, perquè heu de gaudir del Joaquim. El Joaquim, a mi personalment, és una persona que m'està ensenyant moltíssimes coses d'Egipte, i cada vegada que llegeixo veig que és un bon apassionant. I jo us deixo amb aquests dos.
Perquè sàpigues que tens entrada a qualsevol moment.
Moltes gràcies.
No? I si veiem que vol parlar i no el volem, doncs li diem que... A veure, escolta'm una cosa, anem a veure, Joaquim, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. A veure, quin rerefons històric hi ha amb aquestes obres del Christian Jack? Sí. Què ens dius?
Primer de tot, un plaer estar aquí amb vosaltres.
Gràcies.
I gràcies, Montse, per acompanyar-me, i com no, a la Lídia.
Molt bé.
Com a clienta i amiga.
Clar, i amb, escolta, castellarenc, no?
A, perquè... També.
Quants anys fa que estàs per aquí?
Ja més, uns 15 anys.
Quasi es pot a negre, eh?
Sí.
Va, continua.
Molt bé. De fet, tu ho deies a l'inici, parlaves, doncs, de Christian Jack, que és un gran divulgador. De fet, ell és un gran egiptòleg, sortit de la Sorbona. Però, a més, també és un gran novel·lista. Ha escrit nombroses novel·les centrades, doncs, en l'antic Egipte, l'Egipte dels faraons. El que és interessant, però, de les seves novel·les és que barreja el que és la ficció amb el que és la història real.
Uh-huh.
I cada llibre, tu crec que també m'ho has comentat més d'una vegada, no?
Sí.
Amb els clubs. Cada llibre, ja sigui novel·la o ficció, requereix un treball de recerca específic.
Sí.
Llavors, doncs, centrat en el tema. Hi ha una recerca incessant per part de l'escriptor, diguem-ne que intenta sempre buscar la fidelitat tècnica, d'alguna manera. I pel que fa a la història real que apareixen en els seus llibres, doncs estan molt ben ambientats. És un gran especialista, sobretot amb el regnat de Ramsès II, un dels màxims especialistes, doncs, i el millor segurament per fer aquests llibres, doncs, ambientats també. Tota la trama gira al voltant de... l'intent de desempallegar-se o d'eliminar, doncs, aquest personatge. Clar. Aquest gran faraó, que va ser Ramsès II, que va ser, doncs, una mica el gran faraó que està a la cúpside del que es coneix com l'època daurada dels faraons.
De fet, va viure molts anys, aquest senyor.
Va viure molts anys, més de 90.
Oi que sí? Sí, que llavors era espectacular, una edat d'aquest tipus.
Sí. És una barbaritat per aquesta època, com molt bé dius. I alhora, doncs, també un regnat llarguíssim. Estem parlant de que va regnar uns 67 anys, aproximadament. Per tant, doncs, un personatge amb una vida molt llarga, però a més també molts anys vinculats al poder. Poder que, diguem-ne, que ja va ostentar quan el seu pare era faraó i ell era, doncs, un príncep. Ja estava vinculat, doncs, a feines a l'administració, a l'exèrcit. Va ser com una espècie com de príncep successor, perquè tenia altres germans. Ell primerament no havia de ser faraó, però bé, el seu germà gran va morir, per tant, doncs, finalment va ostentar el poder.
De fet, una cosa que no he comentat al principi és que avui distribuiríem aquest podcast, no?, amb una part, diguéssim, generalitzant i parlant, doncs, de l'Egipte del moment, perquè penso que és molt interessant, perquè després podem entrar directament amb el que és el llibre que avui ens porta, perquè és molt curiós que tinguem un egiptòleg parlant amb un podcast de les dames del crim. És a dir, per això ja ho lligarem després, eh? Tampoc cal que els que ens escolten diguin, ostres, ara aquests que s'estan muntant aquí, oi? A veure, jo quan veig totes aquestes professions com la teva, no?, d'egiptòleg i arqueòleg, em venen aquestes aventures de l'estil del Indiana Jones, no? I avui, amb tota la tecnologia, clar, evidentment, això què hem de fer? L'egiptòleg realment camina amb l'aventura. Jo és que saps què passa? Que busco en aquests canals més especialitzats i tota la part d'Egipte me la miro molt, perquè m'interessa. I de vegades veig alguns que puc considerar que potser els trobo una mica sensacionalistes. I els altres que penso, home, aquest parla una mica seriosament, no?, que realment, doncs, això que està dient, hi ha darrere una base de com se diu, de científica, de búsqueda i d'entendre, no?, què va passar en aquell moment. Per tant, creus que realment els llibres demostren un coneixement... o sigui, quan es llegim aquesta novel·la, la gent pot realment capbussar-se dintre d'aquesta història, i que és el que tu ens deies ara, sí.
Sí,
no?
Jo crec que sí. De fet, com al principi deies, no?, l'arqueologia en si, doncs, ja desprèn cert romanticisme. L'egiptòleg o l'arqueòleg encara existeix aquest romanticisme, aquest, doncs, diguem-ne, intentar descobrir una mica més enllà del que és el simple objecte. Parlaves també de, comentaves alguna cosa del cinema, d'aquesta imatge, no?,
clar, que ens ha, imatge...
com no, el famós Indiana Jones, no? Doncs, esclar, no deixa de ser també certa aventura, i el propi contacte amb Egipte ja és una aventura en si, diguem-ne, no? Però no cal oblidar també els orígens de l'arqueologia, que sorgeixen, doncs, del món de l'antiquarisme, que el que era important era l'objecte, la bellesa de l'objecte. És cert que el que ens atrau molt d'Egipte són les peces, precisament, les joies. No oblidem Tutankamon i els 5.000 tresors que es van trobar a la seva tomba.
I encara els estan estudiant ara, perquè l'altre dia vaig veure que de notacions que havien fet els primers que van descobrir-lo, no?
Exacte.
Encara estan ara mirant, bueno, però a partir de llavors què puc trobar, no? És molt, molt interessant.
I tant. El que passa que, bueno, com a arqueòlegs moderns, doncs hem d'anar una mica més enllà, i no, ja no és el típic arqueòleg com ens vol fer veure Indiana Jones, que és el típic que va amb el pic i la pala i descobreix un tresor.
I un làtigo,
sinó,
no?
Exacte. Sinó que és trobar la història que hi ha al darrere de tots aquests objectes, escriure la història.
És fantàstic. És que ho trobo tan... Ho trobo, vaja. I a tu per què et fascina l'Egipte, aquest Egipte? La religió, la forma de vida... Sí. Perquè realment, jo des que et conec... Mira, haig de fer un apunt, perquè parlem de fa molts anys. La llar del llibre, amb l'últim... Com riu. Vas fer una exposició preciosa.
Sí.
I això és teva, aquesta exposició, no? O era com...
Sí, eren objectes, ja tenia algun objecte que era meu arran de comprats amb antiquaris al llarg dels anys, i d'altres que provenien de col·leccionistes, i en el seu moment era, doncs, fer un... es deia fragments del passat, i era això, perquè eren peces petites, peces irrellevants, diguem-ne, arqueològicament, artísticament.
Irrellevants jo no les vaig trobar.
Però històricament eren molt potents, perquè doncs, hi havia això, una tableta sumèria, hi havia un uixepti egipci. D'alguna manera és, amb peces petites, doncs, intentar doncs, fer un viatge al passat.
Ah, clar.
A través de tot aquest material arqueològic. Però jo crec que el que ens fascina la major part de la gent, ho parlava també amb la Montse a l'inici, sí. No, que se la veu una apassionada de tot aquest món antic.
Sí, la tenim callada, eh? Sí. Però sí, sí, fa cares.
Justament el que agrada molt d'Egipte, inclús també tu mateixa que em comentes, és el seu exotisme. Que desprèn. Penseu que és la civilització africana més destacada,
sí.
I és una civilització que ja està a la ment no només de quan Napoleó arriba a Egipte i sorgeix l'egiptologia com a ciència, sinó que es descobreix tot aquest món, sinó que ja inclús els propis romans i grecs ja tenen en ment aquesta civilització pel llegat que representava, ja que quan arriben els romans a Egipte, Egipte ja tenia 3.000 anys d'història. És a dir, estem parlant d'una vida mil·lenària, d'una història mil·lenària amb un saber doncs, impressionant i que d'alguna manera som hereus de tot aquest coneixement.
Per descomptat.
No només de literatura, medicina, etc.
Veus com no pot, ara aixecar...
No, sí. A veure si m'equivoco, em corregeixes, que crec que era Herodot que va anar a Egipte i li van fer com de guia, no? Vull dir que va ser potser dels primers turistes.
Correcte.
No?
Ah, hi ha els viatges d'Herodot, sí. No?
Exacte,
un llibre, jo tinc aquest llibre, justament, quina gràcia.
Sí, 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 exacte.
Molt bé. I que, com ho deies, això, Montse, que va anar a fer un viatge a Egipte.
Bueno, van a Egipte, suposo sí. Que quan van, els romans van aparèixer allà,
sí.
I ell suposo que com a historiador li devia interessar tot el tema, no? De la construcció faraònica.
Clar.
I bueno, que va anar una mica com, a veure, entre cometes, de turista. No?
Correcte, sí, sí. De fet, és molt bé, com molt bé dius, és una mica, és el pare de la història, Heròdot. I gràcies a ell doncs, sabem bona part de com era no només dades històriques, sinó també com era la vida quotidiana o inclús les creences religioses.
Clar.
Sí que és cert que també hi havia abans Heròdot també va aprofitar molta informació d'un sacerdot d'època hel·lenística que va escriure la primera història de l'antic Egipte, que és Manetó. De fet, Manetó és el primer que divideix la història d'Egipte en dinasties.
Ostres.
Són 30 dinasties, de la qual l'última dinastia és la famosa, la dinastia de Cleopatra, que marcarà punt i final el que és a la civilització
Clar.
Egípcia.
Sí.
L'última, entre cometes, maldita faraona, ja que de faraona només n'hi ha hagut una.
De fet, crec que no m'equivoco si dic que no han trobat la seva tomba de la Cleopatra.
Correcte, ostres.
Això és un enigma.
I tant.
I, esclar, al voltant d'aquest enigma, lògicament, han de voltar llegendes,
Exacte.
També.
Exacte,
eh?
I tant.
Ostres, tu. A veure, el Ramses dels llibres de Christian Jacques xoca una mica amb la seva imatge històrica, no? I fins i tot alguns experts diuen que va eliminar, que eliminessin els temples amb els noms d'altres faraons i que s'afegissin els seus, passant així a la història com un gran constructor. I jo pregunto com veus aquesta visió, perquè clar, amb el que he llegit, a mi aquest senyor em cau bé. I mira, pobre, que ja el tenim ben lluny, oi? Però em cau bé.
Sí.
Digue'm.
A veure, era una pràctica habitual, això,
sí,
sí d'Egipte, d'usurpació. A veure, no, és un error pensar que va ser com un robatori, no? El que passa que...
Potser hem robat més després.
Sí, exacte,
i tant. Sí?
Però, clar, com parlàvem a l'inici, són 67 anys de poder. És que va tenir molt temps
67,
per construir i, a més, doncs, per posar el seu segell a tots els temples i a tota bona part dels edificis d'Egipte. No hi falta el cartutx de Ramsès. El que passa que, a veure, també se l'ha de reconèixer com un dels grans constructors de l'antic Egipte, va fer construir, per exemple, la sala hipòstila del gran temple de Karnak, va ampliar el temple de Luxor, va fer multitud de temples a la zona de Núbia, era una zona
Núbia,
doncs,
sí.
També dominada per Egipte, amb el qual allà hi ha un dels temples més bonics que es poden visitar avui dia a Egipte, que és el seu temple, el d'Abu Simbel, i al costat el temple de la seva dona principal, que era Nefertari.
Nefertari,
sí,
i
sí.
Tant. Escolta'm una cosa, clar, tu vas estar al Museu Egipci de Barcelona,
sí,
oi?
Sí, uns quants anys.
Quina enveja, per favor. I tu, és que és espectacular, i més deus haver viatjat allà...
Una vegada hi he estat, només, sí.
Sí,
sí.
I classes en donaves en el vaixell... museu... No, en el Museu Egipci,
sí, que havies feia, fet també... Feia més de guia i visites nocturnes. Justament una de les visites nocturnes que, gràcies a la teva xerrada i la xerrada que em vas proposar, m'ha fet recordar, i és que fèiem la visita guiada, una visita nocturna dedicada a Ramsès II. Perquè Egipte, i el Museu Egipci de Barcelona, té una peça al hall, a l'entrada,
sí,
que és una estàtua de pedra arenisca en posició auxiríaca, i al darrere té un cartutx que es diu, que hi ha un cartutx escrit amb jeroglífic que posa Usermatre, que era el nom d'entronització de Ramsès II.
Ostres.
Una estàtua de Ramsès II que, a més, es van fer diversos estudis, molt probablement procedeixi d'Abu Simbel.
Ostres, noi, és com si ara digués, va, jo me'n vaig cap a Egipte, sí, no? Però me l'enduc amb ell, eh?
Amb el Joaquim podríem
clar,
estar...
Clar, home, i tant!
Bueno, una anècdota que hi havia aquesta peça és que estava desgastada i sembla ser que l'havien utilitzat per posar una... enganxar una corda amb un pou per pujar-hi aigua.
Clar, doncs clar, i clar, és que a veure, és clar, al llarg dels anys, sí, vull dir, això és així, és veritat, eh?
Sí, sí.
Escolta'm una cosa, i... A veure... Cultivadors de la mort. Quan dic cultivadors de la mort, és a dir, a quin tracte li donaven, i també és veritat que quanta veritat hi ha d'això, que després entrarem, quan entrem en el llibre, vull fer unes quantes preguntes, perquè m'interessa molt, perquè jo penso que la gent té un concepte bastant equivocat, que tu ens ajudaràs encara més a desvetllar-lo, i que a mi m'ha ajudat a desvetllar-lo també, eh? Però els cultivadors de la mort no vol dir que siguin morbosos.
I molt menys,
que
i
no?
Molt menys.
No.
De fet... Per ells la mort era un pas per viure l'eternitat. De fet, es pot dir que el nom que donaven a les seves tombes eren cases per l'eternitat. És a dir, que de fet la mort per ells no existia. El que era un procés de transformació per arribar al paradís. Ells en deien el Yalú. I de fet aquest paradís no deixava de ser una còpia de la vida terrenal que ells havien portat, doncs, a Egipte, en els seus camps, a les voreres del Nil, on cultivaven, i de fet hem de pensar que era un paradís Egipte en aquells moments. Com molt bé també la Montse esmentava abans Heròdot diu que Egipte és un do del Nil. Aquell riu és magnífic. Només veure aquell riu entens, doncs, el sorgir d'aquella civilització, i perquè aquella civilització estimava tant, doncs, la naturalesa.
Clar, clar. És que jo ara recordo, fixa't, quan has dit això del Nil, no? Perquè és com un personatge més, no? del llibre, però com podia ser que fa tants anys enrere hi haguessin una sèrie de personatges, experts, que no sé donar-los el nom, que segons com anava la pluja i la crescuda del Nil, sabien posar els seus contenidors. O depèn de com anava la pluja o el Nil, sabien com fer la recollida d'aigües. Que dius, home, a mi això, saps què passa? Que vaig pensar, i estem en sequera el 2023, si no hem sapigut... No ho sé, potser ara és molt fàcil dir això, però noi...
Que jo, em sembla que, clar, Egipte és un país de sequera, no? És un país que plou molt poc, i per tant... Jo crec que el Nil és font de vida, no? I tot passava pel Nil.
Però el sabien treballar, clar, per donar-los el que necessitaven,
i
no?
I també era una artèria per viatjar, no?
Correcte.
De Memphis,
i tant,
de Tebes...
I tant.
És conegut com l'autopista de l'antic Egipte.
Clar.
Sí que és cert que el que hi havia era un fenomen que ja no es dona, des dels anys 60, que és la crescuda. La crescuda era quan arribava el monsó al centre de l'Àfrica, el nivell dels rius pujaven, i esclar, i això feia desbordar les aigües al riu, i acumulaven a totes les terres de cultiu de les voreres el llim, que era una terra negra molt fèrtil. Per això Egipte també, els antics egipcis es coneixien com a terra de Kemet, la terra negra.
Perquè Abu Simbel la van canviar, no, de lloc?
La van canviar.
Enretirar justament,
exacte,
per això, no?
Justament, exacte.
És que ara quan ho estaves dient,
sí.
Aquests programes que he anat veient per de fet, enfonsar-me i ofegar-me amb la cultura, perquè sabia que avui disfrutaríem molt.
Sí, sí.
Pues em vaig quedar molt, molt estorada, quan vaig veure això.
Sí, sí, va ser una obra realment magnífica per l'època que es va fer. Exacte. I clar, va ser, perquè és que hi havia el perill de que quedés sota les aigües del riu Nàsser.
Exacte.
I la van desmuntar amb trossets com si fos un puzzle, i la van reconstruir uns metres més amunt.
Sí, exacte.
I la veritat és que té mèrit, perquè és que a més aquest temple està construït d'una manera que es dona un fenomen que em sembla que cap temple més es dona en el món, que és que amb l'equinoci del 21 de febrer i el 21 de... no sé si era de gener, la llum entra al temple i il·lumina les tres de les quatre estàtues que hi ha al fons.
Tot i haver-lo canviat de lloc.
Sí, van mantenir-ho, van fer un estudi perquè es pogués seguir donant aquest fenomen.
És molt gros, això. Mm-hmm. Que maco.
Sí, sí. I il·lumina, és curiós, perquè il·lumina quatre déus menys un, que es considera el déu de la mort, el Ptà, que és un
fosc.
Déu del més enllà, que ha d'estar fosc.
Ha d'estar fosc.
Sí.
Escolta'm una cosa, explica'm una mica les dones,
sí,
que també és un tema que m'ha sobtat moltíssim. La vida de les dones a la societat egípcia, no, jo me les imaginava d'una altra manera, i estan, jo penso que molt més avançades que segons quins llocs que darrerament hem pogut anar escoltant, no? Explica'ns alguna cosa d'això.
Oh, i tant.
Digues.
Sí, a veure, la dona, el paper de la dona a Egipte ja comença des de la primera dinastia, pràcticament, i es pot dir, o han estat considerades, o eren considerades, més ben dit, gairebé un igual als homes.
Eh que sí?
Però no... A veure, no igual, ara ho desenvoluparé, però això, com tu molt bé deies al principi, és rar quan parlem d'història, sobretot història antiga. A més, la dona podia ser faraó, has esmentat a Cleopatra, Hatshepsut, entre d'altres, Nefertiti, Nefertari, dones que van ser reines però que van tenir un pes molt rellevant políticament.
Crec que, perdona, que la mare de Ramsès també era una dona
molt forta.
Sí.
I tant.
Eh que sí?
I tant.
Vull dir que la dona tenia un pes.
Tenia un pes perquè, clar, era...
És a dir, era escoltada.
Exacte, és que a més, la dona era el que donava seguit a la descendència, a la dinastia, pogués continuar. Per això, doncs, també hi havia moltes disputes entre dones a l'harem per veure quin dels seus fills podia accedir al poder. Hi ha un cas molt sonat, ja que estic parlant amb les dames del crim...
Sí, és com si parléssim del punt blau, no? Allò de la societat d'Egipto. Vamos a ver.
Doncs és l'intent d'assassinat i que realment es porta a terme, el van assassinar, és Ramsès III, un complot entre una de les seves princeses de l'harem amb un dels seus fills, molts fills que va tenir, doncs, i una d'aquestes lluites va ser doncs, intentar carregar-se el pare perquè el príncep pogués pujar al poder.
Dius que va fer alguna de les dones.
Sí.
Aquest complot. Després en parlarem, eh? Sí. Perquè molt del Ramsès II també, pobre home, va tindre
jo
un complot
per jo crec que hauràs de fer un altre programa, eh?
Sí, sí, l'Adrià ens dirà, escolta, va, tu, per favor. Bueno, és que és tan interessant.
No, sí.
Molt.
Però sí que és cert que també no cal caure en la idealització, això que comentaves de la igualtat, perquè si mirem amb el que diuen els textos teològics, morals i literaris de l'Antic Egipte, reconeixien a la dona no com un igual, sinó com un complementari. És a dir, que aquí ja no...
Torna a aixecar el dit la Montse, un moment.
No, quan parlem de la novel·la, jo crec que això que acaba de dir ara ho veurem, perquè hi ha una figura femenina que li costa moltíssim i li posa moltes traves a l'hora d'exercir una professió,
sí,
una magnífica professió.
Sí, i tant, ara sí, i tant, sí, si en parlarem. Exacte. A veure, et faig una altra pregunta abans d'entrar amb el... I és que, no, un altre aspecte dels llibres de l'autor que ens estem referint difereix de la versió històricament acceptada per la majoria d'informació que rebem nosaltres, no? I aleshores, clar, aquí... es parla de que les piràmides van ser construïdes per esclaus, inclosos jueus, que haurien estat alliberats per Moisès, segons la tradició bíblica. Eh? Però, escolta, hi havia esclaus a Egipte?
És una pregunta...
Ei!
Que, a veure, hi havia esclaus, però no la visió que tenim dels esclaus, per exemple, que ens ha arribat de l'antiga Grècia i l'antiga Roma.
Com les pel·lícules aquestes que Correcte. De tant en tant ens posen.
Correcte.
Que dius, ostres.
De fet, en molts textos jurídics egipcis es considera l'esclau com un bé. Com un bé que pot ser venut, com un bé, però que té drets. I aquí és la gran diferència amb l'esclavitud d'època clàssica.
Clar.
És a dir, els esclaus podien tenir propietats, a més a més, podien comprar la seva pròpia llibertat. Això també es donarà a Roma, però en casos molt, molt concrets i molt difícils. Però en el cas egipci, doncs, inclús també rebien una bona alimentació. Pel que comentaves de les piràmides, és a dir que bueno, tenim una imatge ja de fa molts anys de que les piràmides havien estat construïdes per esclaus, però les excavacions que s'han fet al voltant de les piràmides, sobretot es van trobar una ciutat i també una necròpolis dels treballadors, s'ha sabut que no, que eren persones lliures, persones que rebien un sou. Per tant, els egiptòlegs no parlen tant d'esclavitud com a tal, sinó de servitud. Hi havia servents amb cases, diguem-ne, amb grans finques, amb finques agrícoles...
Perdona, això que digue'm. Acabes de comentar, que dius que van trobar com petites necròpolis, perdó.
Sí, sí.
Serien com colònies, de les que teníem aquí a Catalunya, arran de riu, era... que els treballadors anaven sí, a fer sí, el sí. Textil...
Sí, sí, era una ciutat...
Que ara ha vingut com una, saps?
Delimitada per
molt
murs,
bé,
com a Deir el-Bahari, que és una gran ciutat de treballadors que excavaven les, i construïen les tombes dels reis, de la vall dels reis. Aquestes tombes magnífiques de, justament d'aquest període, del Regne Nou, del període de Ramsès II. Doncs allà igual, era una comunitat de treballadors que vivia i moria per construir la tomba del faraó. I allà s'han estudiat els esquelets i s'han sabut que sí, que tenien traumatismes al treball, havien de portar càrregues forçoses, però dintre de tot tenien una bona alimentació.
Molt bé. I què queda per descobrir? De les sorres d'Egipte.
Tu ho has dit a l'inici, la tomba de Cleopatra.
Tothom...
Hi ha una famosa egiptòloga argentina, crec, d'origen argentí, que està excavant, està allò intentant a veure si la troba a Alexandria. Pel que es diu, molt probablement estigui o molt a prop del mar o que la seva tomba, com la d'Alexandre el Gran, ja que la necròpolis d'època ptolomaica, a l'anar avançant la línia de mar...
Clar.
Probablement estigui sota les aigües del Mediterrani. Però, vaja, entre d'altres també grans descobriments, seria la tomba d'un famós i que amb el temps va ser divinitzat, arquitecte i metge, que és Imhotep.
Ah, Imhotep, sí.
Imhotep, del qual Christian Jacques també en va fer una novel·la.
Com és possible? Ara això em fa tants records de quan jo estudiava el batxillerat, ho dic sí. De veritat, eh? Sí, sí, és veritat. Quim, què et sembla aquesta música? Oh. Dona un bon ambient, o què?
Molt encertada, eh?
Que
ostres,
sí?
I tant. Molt bona elecció.
Ai, potser és el primer que hem de dir que és el format del llibre, no?, i què ens sembla. Uh-huh. Però, bueno, avui de... Jo d'entrada voldria dir que el llibre que tinc a les mans, que no em podeu veure, no?, però és un llibre que, esclar, mireu, té 1.040 pàgines, i dieu, però què ens esteu oferint, no?, 1.040 pàgines. No. És un llibre que és una edició de butxaca, i que té aquesta trilogia que hem esmentat al començament del programa, i nosaltres ens centrarem per un motiu molt concret amb la Ley del Desierto, eh? I amb la Ley del Desierto, pues, és un llibre normal que deu tenir, no sé, pues, 200 i pico, 300 pàgines, i que de fet crec que ho vaig apuntar. La primera part, jo si recomano el llibre, ja posats a fer, com que me l'he acabat llegint, es pot llegir perfectament el llibre de la Ley del Desierto.
És la piràmide assassina, no? M'estic equivocant jo. Perdona.
Sí, la primera part, sí.
La primera part és la... Sí, la... però sí. La que ens porta a parlar avui és la Ley del Desierto. Ho diem bé?
Sí.
Sí? Tenim un enrenou. Sí. Però
no
com que tenim,
res.
No passa res.
Sí.
A veure, de fet, a la piràmide assassina són 348 pàgines, la Ley del Desierto en són 352 i la Justícia del Visir en són 323. Sí. Si ens posem amb el llibre, que és 1.040 pàgines de l'editorial Planeta Booket, i a més el preu està fantàstic, no? Perquè
molt
són 12
bé.
Euros, no? El traductor, que sempre m'agrada esmentar el traductor, és el Manel Serrat Crespo, i jo tenia aquí, que m'encanta que sigui en directe, no? Perquè que em vas recomanar la Ley del Desierto, perquè em vas dir que era negra i històrica.
Uh-huh.
Ara, si en lloc de llegir-me la que tu em vas dir me n'he llegit una altra, doncs no passa res. Perquè...
No, jo crec que he sigut jo la que se n'ha llegit una altra, però no passa res, ara llegiré aquest.
Però és que, a més, és que, a veure, jo penso que es poden llegir de forma independent, el que passa que, com que està tan ben escrit, et venen ganes de llegir-la tota, no? El que passa que no cal que sigui un darrere l'altre. Jo, de fet, vaig fer cas en el Joaquim, la vaig llegir, la vaig gaudir moltíssim i de fet és el que et dic que penso que s'han, qui en tingui ganes, tenint en compte que avui en dia 12 euros és un preu molt econòmic per un llibre, que en el fons és una trilogia, no? I Quim, per què quan parlàvem tu i jo de la novel·la històrica negra, què et va fer pensar de recomanar-me el Ramsès II i per què?
Bueno, primer, com que ja sabia que us agrada tot el tema de...
Clar, però som negrotes. Sí, esclar.
Recordava haver-la llegit ja fa molts anys i el tema crec que, ostres, que vaig pensar que us podia encaixar doncs aquest complot que hi ha doncs, per assassinar el faraó, tota la trama, tots els personatges que hi apareixen. Bé, vaig pensar que, doncs, que us podria agradar.
En aquí és on, quan parlàvem abans, és on te n'adones que la dona té un nivell de com se diu això socialment parlant, com, com l'home, que és el que deies abans, dones que són negociants. Hi ha una dona, perquè podríem parlar potser, clar, no m'agradaria fer spoilers, perquè clar, és el llibre del mig justament, sí. I llavors tampoc no. Però abans la Montse feia un apunt molt interessant, que és la Neferet,
sí.
Que és una dona que lluita per arribar, doncs, en un lloc que crec que se'l mereix realment, no? És a dir, que tenim com tres personatges, no?
Exacte.
Tenim la Neferet, el Pazahir,
sí.
El Suti,
exacte.
I el Kem.
I el Kem.
Vale. Jo només diré una mica el començament. I és a dir, quan jo començo a llegir el llibre em trobo amb un jutge jove, no?
Exacte.
Que de fet aquest jutge jove és una persona amb una integritat, oi?
I tant.
Digue'm-ho, explica'm-ho, a veure com el veus tu. Que els que ens escoltin tinguin ganes d'enganxar-se.
Pazahir.
El Pazahir, el Pazahir.
Sí. A veure, sí, de fet ell com a jutge es veu un jutge íntegre. I, de fet, la justícia a l'antic Egipte, el màxim representant era el faraó. I el faraó, la principal, diguem-ne, la seva principal funció era mantenir l'Amat. Comento l'Amat perquè l'Amat era una divinitat a l'antic Egipte que representava l'ordre i l'harmonia. I perquè Egipte no caigués en el caos, perquè, diguem-ne, el faraó pogués seguir governant i que el seu poble doncs, fos pròsper, no es podia perdre aquest Amat. A més, l'Amat, com a justícia, com a tal, divinitat de la justícia, també era la deessa amb la qual els jutges la tenien com a patrona.
Ah, ostres, sí. Tu!
Per això també l'Amat surt molt esmentada amb aquest llibre, perquè, com també molt bé deies al principi, Pazahir... És un idealista de la justícia. Ell
és un idealista incorruptible.
Incorruptible, exacte. Sí, que de fet a Egipte, per molts papirs que s'han trobat, s'han localitzat multitud de casos de corrupció. La corrupció ja no ens ve d'avui dia.
De fet, ell, per no acceptar segons què, acaba doncs amb un camp que podríem dir de treballs forçats,
exacte,
però sí. Que és molt fort perquè no li fan fer res. I allà el tenen com en un cantó, volguem dir, tu ni ets ni deixes de ser.
Correcte, és a dir... el que volen és allunyar-lo.
Exacte.
Allunyar-lo.
I no saben ni on és els seus. Llavors, la Neferet, que és la que ens comentava la Montse, per què ens ho comentaves, Montse, la de la Neferet? Ella és metgessa.
És que jo no vaig entendre bé...
No passa res.
Jo m'he llegit el primer, ara em llegiré el segon, i en el primer es veu a tota l'evolució d'aquesta noia quan comença... bueno, que ella estudia medicina.
Exacte.
Que això també... Bueno, suposo que no tindrem temps perquè a mi m'interessa molt el món de la medicina a Egipte. I les traves doncs, que té aquesta noia, no? per assolir... O sigui, pot ser metge, però mica així...
Perquè et posa una mica també que els seus... en aquest segon llibre te la situa en un moment donat que ella pot accedir a un càrrec de... important, i que a l'entorn, que és un entorn d'homes, és que no sembla que parlem de l'actualitat. Eh?
No, no els interessa una dona amb un càrrec important.
Exacte.
Res ha canviat.
Doncs és això. I llavors, però Neferet és una gran enamorada, és a dir, Neferet i Pazahir estan molt enamorats.
Oi tant. Sí, sí, de fet, des que ell la veu, ja es queda bojament enamorat, i ella doncs diu que, bueno, que el anirà acceptant de mica en mica. Ella, esclar, està abocada a la seva carrera de medicina, és la seva passió, i Pazahir també té una passió que és la justícia, però sap que la seva vida sense Neferet no té sentit.
I de fet, ell se'n va a la presó perquè ell creu haver vist que hi havia un complot, no?, amb Ramsès II.
Correcte, sí.
Digues.
De fet...
Que és d'aquí on ve el que estiguem a les dames del crim amb aquest enrenou, sí. No? Algun mort ja per aquí entremig.
Sí, de fet, a la primera part, de fet, ja ell, com a jutge de... Perquè ell parteix de que és un jutge d'un poblet,
sí.
I que per mèrits doncs, l'envien a Memfis.
Exacte, a Memfis.
El seu mestre ha destacat i per això doncs, l'envien a la capital. A la capital administrativa, eh? Egipte tenia dues capitals, l'administrativa que era Memfis i Tebes que era la capital religiosa. Allà doncs, hi havia el culte Amon, que era el déu una mica com de l'imperi, de l'estat. Doncs bé, doncs ell l'envien a Memfis i allà, amb els arxius, doncs, descobreix un papir que no li... un cas que no li quadra. I és el cas, doncs, d'uns soldats que guardaven, vigilaven l'esfinx, però que n'hi ha amb un dels soldats que guardava aquest esfinx que desapareix, sense sol tenir volta, i de fet l'únic que havia de fer era signar aquest document i ja està, i arxivar-lo. Però ell comença a investigar, a tirar del fil, i veurà que aquest petit cas que només necessitava una signatura es converteix doncs, en un complot d'estat.
Exacte. És molt interessant perquè sí que hi ha algun mort, per dir-ho d'alguna manera, però tenim una sèrie de personatges, com hem dit ara, el Pazahir, la Neferet, el Suti, que el Suti crec que és com un germà de sang, no?, d'alguna manera.
Sí, sí, exacte. De fet, ell és com l'amic rebel, el que no encaixa enlloc,
exacte.
I que va parar l'exèrcit. Està molt bé perquè, com Christian Jacques, sempre, també a les seves novel·les, ens parla d'alguna manera també la importància que tenia l'exèrcit en aquell moment. Penseu que, com dèiem a l'inici, no?, que estem parlant de l'època daurada, i Egipte era un imperi. Egipte doncs, dominava des del Sudan, fins l'actual Sudan, l'antiga Núbia, fins a Síria. És a dir, era un vertader imperi i necessitava, ja estem parlant d'un gran exèrcit professional, al voltant d'uns 20.000 homes, i per això doncs, el seu amic acaba fent carrera a l'exèrcit.
Trobarem també el Kem i el seu babuí, que és un ara diria un mico, però segurament ho dic malament, un primat, un primat.
Exacte.
Que té una facilitat per agafar... No us diré on s'enganxa per fer parlar el que ha de parlar, perquè estem... No sé si estem en horari infantil o no, sé, això no ho podria dir. Però, bueno, de fet, aquests lluitaran perquè hi ha un embolic de conspiracions i trampes per poder... De manera que volen desemmascarar els traïdors, no?
Sí.
I, de fet, el gran Ramsès el Gran, doncs, la veritat és que corre un gran perill. Aleshores, el que sí ens podem trobar en aquest llibre és... que el Christian Jacques ens fa participar d'una lluita d'aquesta parella contra el mal i l'injustícia i al mateix temps ens descobreix mil i un aspectes de la vida quotidiana de l'antic Egipte. I aleshores aquí, que ja n'hem parlat en algun moment en la nostra xerrada, trobarem el paper de la dona, de la igualtat social. Les dones, de fet, eren lliures. O sigui, fins i tot quan es parla de la prostitució, del divorci... Sí,
sí, sí, tu molt bé ho dius. Gaudien de privilegis, tenien un... Inclús, doncs, això, podien arribar a cert estatus social.
Sí.
I inclús, doncs, també la Montse comentava abans, la puntualitzava, també hi ha metges, dones.
Sí.
Arribaran a metgeses.
Ah, bueno, doncs mira, això que acabes de dir, a mi saps que em va sorprendre molt? Tota la part remeiera, o sigui, els remeis que aquí Christian Jacques desplega, que et venen ganes de comprovar-ho i de dir, és una informació brutal.
És brutal.
És brutal.
De fet, esclar, de les grans coneixements que heredarà el món clàssic del món de l'antic Egipte, justament és la medicina.
Sí.
A veure, sí que és cert que la medicina a l'antic Egipte hi ha, per un cantó, la pràctica mèdica pròpiament. Estem parlant, doncs, d'un sistema avançat anatòmicament. Ells tenien uns coneixements anatòmics molt avançats.
Sí.
Cirurgia, sí. És a dir, practicaven la cirurgia.
Sí.
Però, a més, ho complementaven amb la màgia. És a dir, medicina i màgia a Egipte sempre van de la mà.
Bueno, és que anava a preguntar-te, eren gent supersticiosos, supersticiosos, sí. Molt, perquè i quan tant. Ara ja anava fent el tancament, no?, que dius, bueno, que si, de fet, no hi ha classes socials, tampoc n'hi ha tantes, bé, clar que hi ha el faraó, no. Etcètera, etcètera, però allò és una divinitat, parlem d'una altra. Sí. Els remeis que dèiem ara, no?, l'importància de la cultura, perquè els hi donen importància a la cultura, però... L'adulteri està penat, les violacions estan penades. I esclar, dius, clar, no podem entrar gaire més a dins perquè si no desvetllarem tot el llibre, no? El divorci també està acceptat, no?
El divorci estava acceptat, exacte. L'únic que comportava, doncs, desprestigi.
Això sí.
Sí que, d'alguna manera, estem parlant també, era una societat molt conservadora. Són 3.000 anys d'història. Estem parlant, doncs, també de... com també molt bé deies, molt supersticiosa, on el paper del matrimoni era molt important a la societat, també, egípcia.
Però també hi havia herències, no?
Sí, correcte, de fet, hi ha, surt, que tampoc ho podrem esmentar, surt una dona de l'herència de Ramsès, però que si deiem la seva funció la seva, en aquest llibre, doncs desvetllarem aquestes coses, que llavors, és clar, més val que la gent s'ho llegeixi. Sí. Jo, mireu, per acabar... Jo ja sé que no es poden posar déus, però com que m'ha agradat molt com descriu els paisatges, m'ha agradat molt els personatges, la història, com la toca, perquè penso que és un llibre que està a l'abast de tothom, és a dir, que no és un llibre per dir, no, sóc un especialista, no, a l'abast de tothom, i que és una bona manera de començar també, com per si t'interessa, doncs, aquesta part de la història, no? I jo de veritat que vaig pensar, és un déu de llibre, és un déu de llibre, ho dic de sí, i t'agraeixo moltíssim, Joaquim, que m'haguessis recomanat. Montse, gràcies per estar aquí amb nosaltres tres.
Un plaer.
I a veure si tenim una segona part, perquè penso que el Joaquim, que és un pou de ciència, segur que ens podrà donar una altra quasi masterclass. Moltes gràcies.
A vosaltres, gràcies. A